No et preocupis, tots els dies surt el sol. I al matí treballem per fer-te costat.
Transversalitat, qualitat de l'aire, gestió dels residus, conscienciació, són només algunes de les paraules que han sonat ben fort a la trobada de defensors locals celebrada a Río Cuarto, a l'Argentina, i on va participar la síndica municipal de la nostra ciutat de Sabadell, l'Eva Avellan. L'objectiu, fer front als reptes globals que tenen les ciutats i que en molts casos depenen de fenòmens estructurals que van més enllà dels propis municipis. En definitiva, fer mans i mànigues, sumar i coordinar esforços en la defensa dels drets dels ciutadans per abordar temes tan fonamentals com són els reptes ambientals que genera el canvi climàtic. I per saber-ne més, doncs, aquesta problemàtica, parlem amb la síndica municipal de Greuges. Eva Avellan, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
Com i per què sorgeix la necessitat de fer aquesta aliança global?
Doncs l'any passat ens vam trobar amb el defensor de Río Cuarto en un congrés sobre defensories del poble i bé, bueno, ens vam intercanviar els contactes i ell em va comentar que tenien ganes com d'impulsar aquest tipus d'aliança perquè a nivell d'Argentina, d'on és ell, i d'altres països, a nivell local no hi ha aquesta sincronia. I es veia la necessitat de crear algun tipus de xarxa de suport perquè nosaltres tenim problemes molt de primera mà, diguem-ne, no? Molt de proximitat, i moltes vegades aquests problemes tenen són conseqüència de fenòmens supramunicipals en els quals no podem tenir accés, no? Llavors el defensor de Río Cuarto va aconseguir diners i em va convidar, van finançar tota l'estada i tot el viatge, i també vaig participar en unes jornades que ells organitzen anualment sobre temes socioambientals, no? Que eren els temes que veiem com més transversals i que ens unien més a tots, no?
Uh-huh. I qui va participar en totes aquestes jornades, no? I quins són els temes que es van tractar?
Doncs a aquestes jornades hi va participar gent de nombrosos països, gent de l'Uruguai, de Paraguai, de Mèxic, gent d'aquí d'Espanya, van participar molts defensors del poble també d'Argentina, i llavors també persones que estan portant a terme projectes de molt d'impacte a la mateixa Argentina, no? Com la Miriam Gorban, que és una senyora que té 88 anys, que ha fundat unes càtedres lliures associades a les universitats per fomentar tot el tema de l'agricultura ecològica en allà. Argentina és un país on hi ha una gran explotació del sol amb monocultius de soja. Aquests monocultius de soja, que estan impulsats per grans empreses transnacionals, utilitzen molts pesticides químics, alguns dels quals fins i tot prohibits aquí, com el glifosulfat, no? Que estan tenint un impacte sobre la salut de les persones molt gran, no? Llavors també el tema de relacionar el medi ambient amb el tema social, perquè al final els temes mediambientals sí o sí tenen un impacte, no?, sobre les societats.
Explica'ns, o si prefereixes, sentim primer a Guillermo Escobar, que és el director de la Universitat d'Alcalà, no?, i el secretari de l'Algol, sobre aquesta aliança global, que ens explica una mica, doncs, a quines seran les línies d'actuació.
Desde hace ya más de 10 años en la Universidad de Alcalá estamos trabajando por la consolidación y fortalecimiento del defensor del pueblo en Iberoamérica, y nos complace haber tenido el honor de haber formado parte de esta iniciativa de constitución de esta nueva red, una alianza global de defensorías locales. Consideramos que es fundamental el trabajar en conjunto. Tenemos ya en el grupo de constitución las defensorías del pueblo locales de Colombia, las personerías. Tenemos también las defensorías locales del Estado de México y muchas otras que se están sumando a esta nueva iniciativa. Consideramos que la democracia tiene que comenzar desde abajo, fomentando las técnicas de participación de los ciudadanos, y las defensorías del pueblo son una gran herramienta de participación, en tanto recogen las iniciativas, las propuestas de los ciudadanos en torno a los problemas que les son más próximos. Necesitamos intermediarios para la comunicación entre la sociedad y el Estado, y las defensorías locales son un instrumento fundamental.
Per això és important, no?, com explicava ara, crear, doncs, aquest marc, no?, per defensar, doncs, i per cooperar globalment, no?
Exacte, sí. La idea és desenvolupar projectes que siguin escalables i que puguem exportar a totes les defensories, no? És veritat que hi ha realitats molt diferents, no? A cada lloc. Per exemple, tot el tema dels envasos de plàstic, que aquí la setmana passada va ser la setmana de boicot a les empreses que fan servir envasos de plàstic. A Argentina, per exemple, tot és reutilitzable, no? Fins i tot en el marc d'aquestes jornades vam tenir un dinar amb el rector de la universitat i ens el van servir tot amb gots de plàstic, coberts de plàstic, tot venia empaquetat en plàstic, aquest plàstic es llançava, no? La cantina de la universitat també és així. I en la meva ponència, en aquell moment, vaig voler fer també com un toc d'atenció als alumnes, de que ells també poden fer coses per preservar el medi ambient portant-se els seus coberts i portant-se les seves coses, no? Una mica per dir-te que hi ha tot de projectes que són exportables, malgrat les realitats diferents, com tot el tema de minimització de residus, no? Que aquí el tenim molt ben treballat i que es pot exportar cap allà, i d'altres que ells han treballat molt bé, com tot el tema de protecció dels animals, que tenen una llei nacional per protegir els éssers vius, no? Vull dir que, bueno, crec que es poden compartir coses molt interessants.
Uh-huh. Clar, suposo que hi ha alguns fenòmens que són estructurals, no?, que també es van analitzar, que van més enllà dels municipis i que potser, doncs, per això també és necessari crear, doncs, aquesta aliança, fins i tot per lluitar contra o per impulsar un marc legal, no?
Sí, i fins i tot per fer una certa pressió a organismes internacionals perquè actuïn, no? També en l'àmbit local. Ens hem trobat que a nivell local costa molt arribar a altres instàncies que tenen realment poder per fer canvis en determinats temes, no? Això mateix que dèiem, per exemple, de tot el tema dels residus, no? Clar, tu tens un problema en el teu municipi, en allà no reciclen res i tot ho enterren, no? Clar, tu a nivell municipal sí que li pots dir al teu alcalde, que en aquell cas són intendents, que faci alguna cosa, però clar, necessites un sistema diferent, no? Per aquesta recollida necessites un tractament específic que no depèn de l'àmbit municipal, no? Llavors, compartir bones pràctiques i fins i tot pressionar governs locals perquè es faci aquesta feina es pot fer des d'una institució com la que s'ha creat, l'Aliança Global de l'Ombudsperson Local, que reuneix 1.200 defensories de moment arreu del món, no? 6 països de moment.
A casa nostra podríem dir, no?, que des de l'esclat de la crisi hi ha hagut una davallada en les polítiques, no?, a vegades per l'impuls d'aquest medi ambient, no?, amb l'argument de que hi havia problemes més socials i econòmics, no? A Iberoamèrica, quina és la situació? Com estan allà? Aquests problemes marquen també l'agenda política o...?
Bueno, ho conec per aquesta setmana que he estat allà i he compartit experiències amb d'altres, i depèn molt de cada país, però el que et comento, en el cas de l'Argentina, tenen uns problemes mediambientals molt grans que no s'estan abordant necessàriament, no? Per exemple, tenen un riu al costat de Buenos Aires que es diu el Riachuelo, que és un dels rius més contaminats del món, on fa 10 anys que es va crear com un ens públic per vetllar perquè les empreses no aboquen residus i per netejar aquest espai. Qui ha de vetllar per això és el Defensor del Pueblo Nacional, que fa 10 anys que no es convoca, o sigui que ara mateix no en tenen, per tant no es pot vetllar per això. Llavors van estar explicant les defensores dels municipis del costat que s'han consorciat perquè al final veuen que han tret com el més gros que hi havia, però l'aigua continua estant contaminada i tenen nanos a les seves localitats amb plom a la sang, que estan patint per les conseqüències d'aquests espais, no? Llavors és que hauria de ser agenda, i de fet l'agenda 2030, no, de les Nacions Unides amb tots els objectius de desenvolupament sostenible ho contempla, perquè és que no vull dir, com a planeta s'estan acabant els recursos i l'estem sobreexplotant, però depèn de cada país el nivell de prioritat. Penso també que nosaltres aquí a nivell de Catalunya, com que també estem a la Unió Europea i hi ha també com molta normativa europea que ens aplica, s'estan fent passos,
clar, no?
Vull dir, per força, no? Com el tema de les bosses de plàstic i tot això, no? Però en allà el no tenir aquesta pressió, diguem-ne, hi ha molta cosa per fer encara.
Doncs analitzem algunes de les situacions que es van exposar al Congrés. Per exemple, sentim ara Ismael Rins, que és defensor del poble de Río Cuarto, d'Argentina, parlant sobre els pesticides.
En Argentina, la producció agropecuària, especialment el monocultivo de soja, ha arrastrado y devastado gran parte de nuestros bosques nativos. Este es uno de los problemas serios que tiene nuestra forma de producir, además de la cual es el uso de agrotóxicos o agroquímicos, que ya no sabemos cuál es la cantidad real que estamos usando. La última estadística nos indica que estamos usando más de 350 millones de litros en nuestro país, e inclusive tenemos estudios que nos señalan que ya los pesticidas se encuentran no solamente en nuestros cauces de río, de ríos más importantes como el del río Paraná, sino que además, por ejemplo, tenemos estudios que han encontrado rastros de pesticidas en leche materna.
Un tema també aquest molt, molt preocupant, no? I molt, molt alarmant.
Totalment, això que ha dit ara l'Ismael, no? que han trobat restes de pesticida en llet materna, jo crec que és perquè ens posem bastant les piles totes plegades. Fa poc també llegia un article que segur que us ha arribat, en tot el tema dels microplàstics que estan dissolts a la sal del mar, no? Que s'ha fet un estudi a nivell mundial dels microplàstics que contenen les sals aquestes que fem servir per cuinar, i en totes les sals del món, inclús les nostres, hi ha moltes partícules de microplàstic que ens estem menjant, és a dir,
mengem plàstic.
Mengem plàstic.
Així de clar i contundent,
i no sabem
i
quines conseqüències pot tenir per la nostra salut, no?
Per això també em sembla molt interessant, aquest fòrum, en el tema de sensibilitzar, conscienciar sobre l'ús inadequat i no segur, no?, de molts dels productes que a vegades també utilitzem a l'alimentació, i també com a consumidors hauríem de saber què és allò que es fa servir, com i quan, no?
Correcte, i és anar creant consciència, perquè moltes vegades és manca de coneixement, vull dir, ara s'està com impulsant en alguns sectors, no és molt global malauradament, però s'està començant com a veure's la gent que va comprar al mercat amb la seva carmanyola, no?, de vidre o de pírex, no?, i allà li posen la carn, sí, l'embotit, el que necessiti, no?, i a portes de casa ja no només el cistell de roba, per tant, ho pies la bossa de plàstic, sinó que ja portes fins i tot el teu envàs de casa, que és una manera també de minimitzar els residus, no? I moltes vegades és desconeixement, és dir, ostres, doncs ho podia fer i no se m'ha ocorregut mai fer-ho. També és veritat que el tema de minimitzar residus, i perdona que estic molt amb aquest tema, però és que el trobo imprescindible de tractar.
Sí.
També és un tema de gestió del temps, Moltes vegades vivim d'una manera, vivim tan ràpid, no?, que surts de la feina i, ostres, no tinc res per sopar, passo, compro el primer que enganxo, que normalment està hiperenvasat, que moltes vegades per poder fer una bona compra sense residus, diguem-ne, has de fer una planificació prèvia, que en molts casos no tenim. Però penso que cada vegada més, si compartim totes aquestes experiències de com ho fa cadascú, fins i tot a nivell particular, saps? Tot això contribuirà també a minimitzar tot això. I llavors també cal un impuls clarament de polítiques públiques enfocades a la reducció de residus.
Precisament també en aquest tema es va parlar del tema de la contaminació, no? Del mar, dels rius, no? On els plàstics, com abans parlàvem, són un dels principals contaminants, però que també hi ha altres problemes, no? L'activitat humana quotidiana, la falta moltes vegades de sanejament de les aigües residuals en molts països, els abocaments agrícoles, industrials. Si et sembla, sentim també un altre cop a Ismael Rins, defensor del poble de Río Cuarto, explicant la situació del Riachuelo, un dels rius més contaminats del món.
Cuando nos referimos a la cuenca del Riachuelo, tenemos que referirnos como una cloaca a cielo abierto. Es una vergüenza en nuestro país que afecta a más de 5 millones y medio de personas. Está dentro de los lugares, de los 5 lugares más contaminados del mundo, y tiene una extensión de 64 kilómetros, atraviesa más de 14 municipios y cubre unos 2.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Buenos Aires. Su permanente contaminación, como decíamos, afecta a 5 millones y medio de personas. Estas personas, 4 de cada 10 no tienen agua potable. Y en el Riachuelo se vierten diariamente 90.000 metros cúbicos de desechos industriales de muchas fábricas instaladas en sus orillas. En toda la cuenca hay casi 13.000 establecimientos industriales, de los cuales 1.397 han sido declarados agentes contaminantes. Además de estos afluentes químicos, el Riachuelo recibe por día 368.000 metros cúbicos de aguas servidas, de las cuales se estima que solamente el 5% recibe el tratamiento adecuado.
Doncs impressionant, les dades, i la veritat és que molt alarmant, clar, perquè nosaltres aquesta situació no es dona, no? Però què és el que estan fent allà? Quines solucions estan intentant gestionar per arribar a a generar doncs, una qualitat de vida saludable, no?, i sostenible a l'entorn d'aquest riu.
Clar, com et comentava, es va crear com una mena de consorci públic, no?, per muntar les empreses, per vetllar, per netejar el riu, etc. Però també per temes de corrupció i de mal govern aquesta no acaba de funcionar. Llavors per això les defensores locals s'han hagut d'associar amb un consorci també per fer pressió i que realment s'actuï, perquè hi ha moltes persones que estan visquent en una situació sense aigua potable, gent amb el que et deia abans, amb ploma a la sang, etc., no?, que és molt bèstia. Nosaltres aquí a nivell de Catalunya problemes de l'aigua vindran més arrel de manca d'aigua, no?, de tot el tema de sequera amb el canvi climàtic, però realment aquí hi ha una regulació i es fa complir aquesta regulació, perquè allà també hi és, el que passa que no es fa complir, no?
Doncs fem un cop d'ull, si et sembla, també, doncs, més a la nostra comarca, no?, amb una iniciativa molt creativa, impulsada pel Consell Comarcal del Vallès, que, com ja sabeu, doncs, impulsa diferents activitats per les escoles i instituts per conscienciar els menuts sobre aquest tema. I llavors el que farem ara és parlar doncs, amb el Joan Fresno, que és el tècnic del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat. El primer que et volia demanar és el millor residu és el que no es produeix?
Sí, sí. Estàs molt ben informada. El tema dels residus és que és una cosa evitable en la majoria dels casos i el millor que podem fer és no haver-los de gestionar. Si ja no els generem, tot això que ens estalviem ambientalment, econòmicament i de tot.
Però com és una quimera, perquè en realitat generem molts residus, què és el que hauríem de tenir en compte, no?, per tal de conscienciar els ciutadans sobre aquest impacte que genera al final el nostre estil de vida?
Bueno, doncs això mateix, que depèn de l'estil de vida que tinguem, realment som actors realment importants en la generació dels residus. Vull dir que no ens podem, posar darrere de que... És que, clar, tot el que es pot comprar o tot el que o tota la societat et porta a generar residus, no? Quan realment sí que podem fer moltes coses o podem actuar de moltes maneres per reduir aquests residus. I després, un cop ja... els que hem hagut de generar, doncs, sobretot separar-los correctament, que ara mateix hi ha totes les facilitats per separar tots els residus que gairebé que generen.
També, precisament en aquest curs, el que heu fet és una activitat molt interessant per doncs, despertar, no?, els més petits, els infants, els nens i també els adolescents, amb un escape room, amb un futur una mica incert, no? Explica'ns una mica en què consistia doncs, aquest joc i quina era la premissa i, sobretot, l'objectiu final.
L'objectiu final, ja te'l dic, que és el mateix que en totes les activitats que fem des del Consorci, que és sensibilitzar des dels més petits perquè el residu realment sigui una cosa important a tenir en compte en la seva vida, no? Llavors, l'escape room, que en el fons són adaptacions, no? Ens anem adaptant i hem passat de fer un taller típic doncs, a posar-nos amb les coses més modernes que es fan ara, no? Doncs, que estan de moda, que és un escape room. I la idea és de que ens posem en un futur en què els humans han hagut de marxar de la Terra per tots els residus que han generat, perquè està tot contaminat i han hagut de marxar, i llavors un equip, diguéssim, de prova tornen a la Terra, que serien el grup classe que estan participant de l'activitat, tornen a la Terra i se'n van a un laboratori de científics per saber com solucionar i com actuar si tornen per no haver de generar tants residus, no? Diguéssim, trobar la solució al sistema actual de generació i generació de residus. I llavors doncs, fan unes proves, intenten sortir del laboratori que estan tancats i al final doncs, acaben sortint i sabent què han de fer per gestionar millor els residus i intentar tenir una terra més sostenible en els anys, no? I que no haver de marxar.
Sí, és super, molt interessant perquè per una banda fomenten doncs, o fomenteu aquest treball en grup, no? La participació de tots els joves, que això també doncs, ja són uns valors que aprenen, però després també amb aquesta conscienciació, no? de tots aquests temes, que suposo que després ells, els més petits, sempre fan de prescriptors, no? A casa.
Sí, sí, la idea és aquesta, de convertir-los en petits talibans ecològics i que facin canviar les rutines o els hàbits, no? I que vegin que coses que potser es pensen que perquè es fan a casa són habituals, doncs potser no ho són, no? M'invento, s'ha de separar l'orgànica. Doncs a casa no separem l'orgànica, no? Per què, no? Si és el que s'ha de fer i a l'escola ens han han dit que és superimportant, no? Doncs la idea és aquesta. I des del Consorci estem molt contents perquè l'activitat aquesta ha funcionat molt de l'Escape Room i l'any, en aquest curs passat, amb 10.000 persones l'han pogut gaudir, no? I llavors, realment estem contents de poder anar picant granets de sorra i anar arribant a les cases conscienciant una mica des de baix.
10.000 persones, eh? Felicitats, eh? Perquè Déu-n'hi-do, esperem que tots aquests siguin talibans, com dius, de totes aquestes doncs, propostes, no? Per conscienciar sobre doncs, el medi ambient. Explica'ns també, perquè feu moltes activitats, no? També molt creatives, per exemple, activitats com unes exposicions amb ulleres virtuals, no? Explica'ns això, que em sembla que és ja per al proper curs.
Exacte, mira, la qüestió és que tant l'Escape Room com aquesta hi ha l'exposició que es diu Un planeta plastificat, que comptava amb ulleres de realitat virtual, són accions de la campanya Excuses o Separes que hem fet durant aquest curs passat, no? Llavors, vist tot l'èxit que ha tingut, el que volem és doncs, seguir-ho fent, no? Si una cosa funciona, doncs la mantenim. I amb el tema de les ulleres, que eren un complement d'aquesta exposició del planeta plastificat, el que hem fet és una activitat única i exclusivament de realitat virtual, no? Que en el fons el títol és no reciclar en realitat virtual, i el que fem és una visita al centre de tractament de residus de la comarca, que és on arriba tot el residu que no se separa, i els nens es posen aquestes ulleres i veuen tot el procés del que han de passar els residus dintre d'aquesta instal·lació perquè no contaminin, no? Perquè no separar els residus és un sinònim de contaminar, no? Llavors, doncs treballem amb les ulleres de realitat virtual, que el que són és un suport molt, 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 diguéssim, que agrada molt, molt
creatiu,
potent,
molt diferent.
I que, clar, els nens estan, els encanta.
Els hi encanta, i suposo que la imatge ha de ser brutal, no?, quan es posen les ulleres i realment doncs, fan aquesta visita al centre de tractament de residus, sí, sí. I són, doncs, això, capaços de veure l'impacte que genera doncs, aquests residus que no acabem reciclant.
I tant, i tant. I el suport d'aquest de la realitat virtual, realment, hi ha persones que se les han de treure, perquè entres tant dins de la visió aquesta, sí, virtual, que la gent es mereix inclús, saps? Perquè, clar, realment et poses dintre. És com si estiguessis dintre de la instal·lació i veiessis doncs, com passen els camions al teu costat, com es mou el pop que aixeca 10 tones de residus, doncs ho veus com si hi estiguessis dins, no? Coses que a vegades amb la mateixa visita que fem a les escoles, doncs clar, ells no poden entrar dintre d'on estan els residus. Doncs amb aquesta realitat virtual aconseguim fer tot el camí del residu no separat i tot el que complica la
Totalment.
Gestió.
Estic pensant que a l'hora de pagar la taxa de residus, Eva, síndica, hauríem de posar-nos, no?, durant una estona aquestes ulleres tots per ser més conscients, perquè a vegades no ho som prou, no?
Sí, veiem, jo en l'actuació d'ofici que he fet de la taxa de residus precisament va en la línia de que aquesta taxa és l'instrument que tenim perquè la gent recicli més, i ara mateix no ho és, però això de les ulleres virtuals no s'havia ocorregut.
És brutal.
És una bona idea.
Oi, és que és el que diem, que realment hi ha un abans i un després al passar per una instal·lació de tractament de residus.
Clar.
I el centre de tractament que estava a Carisses està obert a tota la ciutadania i fem visites, i les escoles també, passen també 4.000 nens cada any per allà, perquè el que s'ha de ser és el més transparent possible i que es vegi, perquè és que per molt que ho expliquem, quan tu veus amb els teus propis ulls la quantitat de residus que generem cada dia, se t'encongeix el cor de que no estem anant pel bon camí.
Totalment. Joan, no sé si ens escoltaves des del principi, en aquesta secció amb la síndica estem parlant d'aquesta aliança, no?, que s'ha creat, aquesta aliança global entre diferents doncs, síndics, no?, per intentar doncs, abordar aquest repte, no?, global que tenim, socioambiental tan important que genera el canvi climàtic. Creus que cada vegada els consumidors, les institucions, els veïns i veïnes són més conscients que realment doncs, estem apostant, o que encara ens queda, i no sé en aquesta línia quines serien les idees o les pautes o l'assessorament que ens podries donar.
A veure, que ens falta molt camí per recórrer, segur. El que he escoltat previ que estàveu parlant, clar, depèn amb qui et comparis, estàs bé o estàs malament, però bueno, ens hem de comparar amb els països que estan molt més avançats que nosaltres. Llavors, encara estem, no recicle ni la meitat de tot el que estem generant. Llavors, ens falta moltíssim, moltíssim per fer. I de que realment hi ha una sensibilització més gran, és així, en els dos últims anys, que potser ja podíem separar-nos una miqueta de l'efecte crisi, els resultats estan millorant, i ara, els mesos que portem d'aquest any 2019, segueixen millorant resultats i seguim recollint menys resta, menys residu no separat i més selectiva. Però no n'hi ha prou d'incrementar un 4 o un 5%, vull dir que cada any, perquè estem molt lluny encara dels objectius, vull dir que s'ha de fer encara més conscient a cada ciutadà de tot el residu que genera i de que ho ha de fer correctament. I moltes vegades això passa per diguéssim, la recollida individual, no? Perdre l'anonimat en el llançar el residu.
Sí, sí,
que no sigui anònim, perquè quan les coses ja no són anònimes i et posen el teu nom i et posen a la teva factura, t'apliques.
Sí, sí, quan ens castiguen, em sembla que la síndica volia afegir alguna cosa.
Sí, sí, no, perquè fa poc vaig estar mirant també les taxes de recollida de residus al Vallès Occidental i les, bueno, ja ho saps tu, no t'haig d'explicar res, no? Però Mata de Pere, per exemple, que sí que es fa recollida porta a porta, el nivell de separació de residus és altíssim. En canvi, a Sabadell realment estem a anys llum de tot això. I, de fet, el tema és aquest, totalment d'acord, fer-ho transparent. És a dir, no deixem la bossa al contenidor i ja no passa res més, no? Ja...
Desapareix, fem màgia.
Exacte, no?
La gent que gestionem residus fent màgia fent desaparèixer.
Exacte, no? Vull dir que hi ha unes plantes de tractament que han de separar tot això i han de veure què se'n fa, no? I, d'altra banda, el tema aquest que tu deies molt bé, de posar noms i cognoms, ja sigui amb un porta a porta o amb les targetes aquestes, no? D'identificació dels contenidors o el que sigui, però que d'alguna manera et facis responsable dels teus residus. És que forma part també de la teva vida. O sigui, no podem obviar que som generadors de residus i que tenim una responsabilitat, no?, amb tot això.
De la mateixa manera, de la mateixa manera que ara quan parlàveu de l'aigua és el mateix, no? Cadascú té el seu consum d'aigua i quan més genera, més paga, no? Doncs hem d'anar tendint cap aquí, encara que anem a poc a poc, però ja hi arribem.
Cap a aquesta línia, no? I amb aquest leitmotiv que ens agrada molt, el d'excuses o recicles, quines són les excuses que normalment doncs, vosaltres intenteu desmitificar, no? Perquè aprofitem ara també i fem una mica de pedagogia, no? Per a veure si la gent comença doncs, també doncs, a fer aquest gest tan senzill i que en realitat doncs, té tants beneficis per tots.
N'hi ha moltíssimes, com que n'hi ha, que els contenidors estan lluny, que ja pago perquè separin els residus, que pago molt, no sé, cadascú s'excusa a ell mateix amb el que li està més còmode, no? I amb el que a la seva consciència li fa estar còmode el per què no fer les coses. En el fons, la gran realitat és mandra, o és no voluntat de fer el que se suposa que et diuen que has de fer,
I per ser, doncs, allò, per donar quatre pistes, no? Per on podríem començar? Per si algú ens escolta i diu, mira, fins ara em feia, és veritat, molta mandra, no volia, però va, començaré doncs, a portar el meu granet de sorra. Amb quins quatre consells ens donaries per començar?
Mira, el primer, i amb això ja estaria bé, és que separi l'orgànica. Cubell, contenidor, un tàper, més igual d'orgànica, cada dia.
Per què és important, ja tenim, Joan? Per què és important?
Perquè l'orgànica és gairebé la meitat dels residus que generem. És a dir, si ja separem l'orgànica, ja estem fent la meitat, ja estem fent el 50%. I un cop fas l'orgànica, te n'adones que gairebé tot el resto de coses tenen un contenidor. Els envasos van al groc, al paper cartró, al vidre... Realment hi ha molt, molt, molt poca cosa que té resta, que no se separa, que li diem el rebuig.
O sigui que llavors, potser és més fàcil començar per l'orgànica i després ja els envasos i això, no? Que a vegades ho fem al revés.
Sí, sí.
És la clau, és que em deies quatre coses. Una, que separin orgànica. I si tothom que està escoltant separa orgànica, aquest mes ja ho veurem, perquè realment és brutal. Altres coses, doncs, que ja més en plan de la prevenció, no? Doncs, mirem realment quan llancem les escombraries, que tot el que hem llançat són coses que hem comprat. Llavors, el moment de la compra és molt important per decidir si estem comprant residu o estem comprant producte, no? Llavors, anar a comprar granel, deixar-nos dir que no a... Escolti, no em posi la safata. Jo quan arribi a casa la llançaré, no? O no calen tantes bosses. O tant plàstic sobre plàstic per arribar a un aliment, no?
Exacte, una peça de fruita que ja té la seva pròpia pell, no?, que protegeix moltes vegades.
Sí, sí.
I que, en canvi, anem posant plàstics. Sí, sí, molt bé. Què més?
És això. No sé, fem mil coses. Hi ha altres, nosaltres, des del Consorci de Residus, tenim el servei de recollida d'oli domèstic, no? Doncs l'oli no el tirem per l'aigüera. Realment és un residu que és un recurs que amb un procés senzill el podem convertir en biodiesel. Llavors, hi ha contenidors per tota la ciutat per portar a l'oli domèstic, no? I una altra cosa que diria també, que són les grans oblidades, però les deixeries. A la deixeria podríem anar gairebé un cop al mes, perquè generem cosetes. Anem acumulant-ho en una bossa i un cop al mes ho podem portar. I a Sabadell ho teniu bé, perquè teniu les mini deixeries també dintre de l'entorn urbà, que podeu llançar-hi coses també. Llavors, més oportunitats, facilitats estan, és utilitzar-les.
Exacte, és utilitzar-la. I també hi ha entitats com CIPO i com CERMA també, que també ajuden, que si necessites, no?, doncs aquestes deixalles que a vegades no saps què fer, també te les venen a recollir. O sigui que prou d'excuses, no?, com deia el Joan, i comencem a reciclar tots des d'allà amb aquests petits gestos, no?, que facilitarien molt la nostra vida i el futur dels nostres fills també. Moltíssimes gràcies, Joan, per la tasca diària i també per explicar-nos, doncs, aquests projectes tan interessants i tan diferents, i que esperem, doncs, que tinguin, doncs, l'èxit que ens estaves explicant.
A vosaltres per deixar-ho explicar-nos aquí.
Que vagi molt bé, bon dia.
Vinga, bon dia.
Molt interessant, almenys totes aquestes activitats, no, Eva?
Sí, sí, a més, tot el tema de l'oli, per exemple, enllaça molt amb tot el que és l'economia circular, no? És a dir, anem a convertir el residu en un recurs, no? També hi ha hagut moltes campanyes, això, de residu-recurs, etcètera, no? I fins i tot a la deixalleria, etcètera, no? Vull dir, hi ha moltes iniciatives, es parlava de les tres R's, no? El reciclar, reutilitzar, reduir, hi ha una quarta R, no?, reparar, que també és un dels temes que en algun moment planteja l'Ajuntament. A les deixalleries portem molts mobles, que moltes... L'altre hi vam parlar justament pel tema dels voluminosos, que hi ha abandonats per la ciutat, no? Que trobem mobles per tot arreu, i hi ha gent com tu i com jo i com qualsevol persona que pot passar per allà i dius, ostres, aquesta cadira m'agrada, me l'emporto, no? Però molt d'aquest moble acaba a la deixalleria, i segurament si hi hagués un espai habilitat hi podríem anar i importar-nos coses que tindrien una segona vida, pagant un preu simbòlic o el que fos, no?, i que no acabarien siguent residu, no? Aquest tipus de projectes que fomenten l'economia circular, que és cap a on va també la Unió Europea, i que a la nostra ciutat tindrien, jo penso, una molt bona acollida, segur.
Boníssima. En aquesta trobada a l'Argentina també vau parlar d'altres temes, com per exemple la vulneració dels drets dels ciutadans. Sentim a Gesualdo Arzuaga parlant de la situació també en aquell país.
La Federació Nacional de Personalidad de Colombia, FENALPER, es una organización del ámbito nacional que agrupa y representa los intereses de las 1.101 personerías municipales y distritales del país, con el objetivo de fortalecer y visibilizar su gestión, mejorar las condiciones del Estado local en Colombia a través de la promoción de derechos, el buen gobierno, la reconciliación y la paz. Las personerías municipales cumplen un rol muy importante en Colombia, porque son las encargadas de proteger los derechos humanos y a la vez hacer el control social en todos los municipios. Tienen además un poder disciplinario, que esto le permite manejar temas relacionados con transparencia, investigar funcionarios públicos de orden local y además presentar informes de rendición de cuentas tanto de su gestión como de la gestión que realizan los alcaldes y los gabinetes en el orden municipal. El número de personerías de Colombia es similar al número de municipios existentes. Es una figura que surge en 1786 a través de un real decreto de la Corona Española. Inició con un nombre como el síndic personero y con el tiempo se ha mantenido a lo largo de todas las reformas constitucionales que se han presentado en el país, y se mantiene vigente como parte del Ministerio Público junto a la Defensoría Nacional del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. En estos momentos tenemos un problema muy grave en relación con las amenazas que se presentan por el trabajo desarrollado con los personeros y personeras en Colombia por parte de diferentes actores. Hace poco tuvimos el homicidio de la personera de Samaniego, Nariño, Paula Rosero, Y en el año 2017 perdimos también a un compañero, el personero de Puerto Rico Caquetá, Freddy Chavarro. A esto se suman el sinnúmero de amenazas que están recibiendo los personeros en el país. Hemos hecho una estadística en la cual consideramos que del 10 al 15% de los personeros y personeras se encuentran en situación de riesgo, situación que nos ha llevado a denunciar estos hechos ante organismos de protección a nivel nacional e internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pasado viernes tuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, aquí en Colombia, y iniciamos una ruta de protección especial para proteger su vida e integridad.
La veritat és que és impressionant, eh?
Sí, sí, és que el cas de Colòmbia
no? Clar,
és molt bèstia,
és una
està
realitat
treballant
totalment diferent.
Així, exacte. De fet, a l'associació, diguem-ne que tenim tres principis bàsics: la defensa dels drets humans, que ens uneix a tots els defensors, síndics, personers, etc. Tots els temes de gènere, perquè és un dels altres temes que cal abordar, i els temes de medi ambient, que ja és els que hem comentat. En el cas dels personeros de Colòmbia, vull dir, és una realitat tan bèstia, és una institució pública com són les sindicatures aquí a Catalunya, però a més tenen la funció també de, com deia en Gesualdo, de poder sancionar els governs quan estan fent males praxis, etc. Què passa? Que tu tens capacitat de sanció amb governs municipals, moltes vegades corruptes, que poden contractar gent que et matin, no? Llavors hi ha moltes persones amenaçades, i un dels principals projectes que tenim a la GOL, a l'Aliança, és fer projectes reals i factibles per protegir aquestes persones. Aquí a Catalunya tenim el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que acull activistes polítics, no? Perquè venia a fer, i també està lligat amb programes d'acolliment temporal. Doncs la idea és aquí demanar també que aquestes persones, institució pública, diguem-ne, també puguin formar part d'aquest projecte, però alhora escalar aquest projecte a d'altres països que també poden acollir-les, no? Rio Cuarto, la defensoria amb la que hem fet aquesta aliança, diguem-ne, els impulsors de l'aliança ja han dit que posen a disposició dels personers, espais físics, pisos, perquè puguin estar un temps, puguin sortir temporalment d'aquestes realitats tan
clar,
dures,
per
no?
Protegir-los,
correcte,
no?
Per protegir la vida, que és el dret bàsic primari, vamos.
És que és el primari, i més a més, clar, protegir la vida per gent que l'està arriscant precisament per defensar els drets dels altres,
correcte,
no?
Correcte, i a més que és una institució pública obligatòria allà, no és el... Vull dir, cada municipi ha de tenir un defensor. Hi ha molta gent que ha renunciat quan s'ha vist
no
pressionada, amenaçada,
clar.
Exacte, vull dir, perquè és que els van matant, vull dir, no és un, oh, mira, quina anècdota, no, és un risc real, no?
I síndica, a quines conclusions o a quins compromisos heu arribat?
Doncs vam arribar a diferents compromisos, diferents projectes per treballar, alguns ja els hem comentat, però per exemple hi ha el tema aquest de la creació d'una xarxa efectiva de protecció als personers colombians. També estem buscant acords amb universitats per tenir una formació en drets humans, que tots els personers locals tinguin accés a aquesta formació a un preu molt assequible, no? Perquè hi ha molta gent que realment no té accés a aquestes formacions.
Que no tenen recursos.
Exacte, en les seves defensories per assumir determinats costos, no? Llavors també volíem crear un espai virtual per compartir aquestes experiències, no? I per poder treballar projectes conjuntament, que això ja hem començat a treballar amb les eines gratuïtes que hi ha a internet, afortunadament. Volem també desenvolupar programes globals que ens serveixin com a metes per als ODS, el número 11 en especial, no? De ciutats sostenibles, no? Com això que us comentava, de com reduïm els residus de plàstic a les ciutats, no? Anem a fer projectes que es puguin aplicar a totes les ciutats i que cadascú els treballi per la seva banda. Llavors també ens agradaria fer un programa d'intercanvi de professionals de les diferents institucions, perquè allà, com a mínim a Argentina, les defensories tenen unes altres dimensions, vull dir, tenen molts recursos, tenen a moltes persones. Rio Cuarto és una ciutat com Sabadell i disposa de 20 persones treballant allà, i persones d'alt nivell, no? que són especialistes en determinats temes, no? Llavors aquest coneixement, aquest know-how, compartir-lo pot ser molt interessant. I llavors també volíem, bueno, un altre dels objectius és donar a conèixer el projecte i fer-lo créixer. Ara aviat un defensor de Paraguai anirà a Taiwan, perquè allà també coneix una xarxa de defensors locals que es poden sumar al projecte, no? És a dir, que la idea és anar fent créixer aquesta aliança també per poder pressionar un altre nivell.
Doncs encantadíssims d'aquesta nova aliança, no? D'aquesta reivindicació dels nostres drets, no? I de sumar esforços per defensar, doncs, tots aquests problemes, no? Tan propis i característics de totes les ciutats, i després els més propis de cada municipi. Moltíssimes gràcies, Eva, i ja ens veiem, ens retrobem d'aquí 15 dies.
Perfecte, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.